a Ràdio Maricel, a cel obert.
I 17. Clar, ara xerrant amb en Manel Richard ens deia compte, perquè clar, de cara al cap de setmana el temps ens canvia una miqueta i hi ha la possibilitat que fins i tot ens pugui caure algun ruixat. S'haurà d'anar en compte amb això, però bé, de moment la previsió és la que és, estem a dilluns, sí, les coses poden canviar força de cara al cap de setmana. Manel Richard, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Esteu patint pel temps?
Una mica.
Esteu patint pel temps?
Una miqueta.
Manel Richard, que ens ve aquí a parlar un any més de, en aquest cas, la segona edició del Sitges Posa't la Gorra. I clar, les previsions, ara ens ho deies, has estat en contacte amb en Tomàs Molina,
Sí.
A través del Facebook.
A través del Facebook, sí.
I no t'ho pintava massa bé.
Bueno, ell ha publicat un mapa.
Sí.
Que el deu entendre perquè jo no l'entenc, però el veure tot blau, i tinc entès que blau vol dir pluja, i marcar una miqueta de pluja cap a la costa. Estem una miqueta sense expectativa, però bueno, esperem que no...
Sí, sí, em confirmen que el blau és aigua.
És aigua?
El blau és aigua.
És aigua. És aigua.
Si en tindrem o no, clar, això ho haurem d'anar veient a mesura que passin els dies, ja els dic, estem a dilluns, per tant, Manel, suposo que això pot canviar una miqueta.
Sí, suposo que voltant el dijous...
Però clar,
tornem a consultar.
Això no ho controlem.
No ho controlem, però...
Podem controlar tantes i tantes coses, però el temps...
El temps no.
Senyor, no.
A Sitges plou poc.
És cert.
Tot serà que plogui el dia 19 de juliol.
També seria mala sort. Jo li preguntava a Manel, clar, hi ha un pla B, de pla B no n'hi ha. Evidentment, no. Estem parlant d'un esdeveniment que es fa a l'aire lliure, amb tot un seguit d'actuacions musicals, amb tot un seguit d'activitats i actes que, clar, o es fa o no es fa.
O no es fa. Aviam,
no cridem al mal temps tampoc,
no cridem, segur que el Tomàs Molina s'ha equivocat perquè està molt estressat últimament i ja necessita vacances. No, aviam, mirarem el dijous, divendres el que es pot fer, perquè clar, el diumenge és que no hem plas bé, ho hem estat mirant, però no teniu sols, el que tu dius, és a l'aire lliure, hi ha moltes activitats per nens, hi ha muntatge gran amb un equip de so molt gran, amb un escenari, o es fa o no es fa.
És a dir, en el pitjor dels casos, si ens plogués, Manel, l'espectacle s'hauria de suspendre.
S'hauria de suspendre, es parlaria de potser mirar algun altre dia.
Això és el que em volia referir, si hi hagués alguna altra alternativa, tenint en compte una miqueta la dificultat d'anar en cabí, gairebé en calçador, tota l'activitat a Sitges, i més quan parlem d'un cap de setmana.
És clar, després ve agost. Agost ve la Festa Major, és molt complicat, hauríem d'anar-se cap al setembre, a veure què és el que tenim al setembre, buscar amb l'Ajuntament alguna data, que poguessin fer-ho, es té que parlar. Però vaja, segur que ho fem el dia 19.
Ens hi podem posar de peus, però estem plantejant allò, l'alternativa més extremista, en qualsevol cas, hauríem d'anar a setembre, com ens deies. Deixaríem l'agost una miqueta tranquil, amb tota la seva efervescència, i probablement hauríem de parlar del mes de setembre. Però... s'ha de fer 19,
el
19, que és diumenge. Aquesta segona edició, ara parlàvem amb el Manel una miqueta de com va anar la primera.
Va anar molt, molt bé, la veritat és que...
Aquella primera experiència, que com a primera experiència sempre doncs, té les seves coses bones i les no tan bones, evidentment.
Sí.
Però, en fi, el record sempre és
molt positiu. La veritat és que la idea era molt bona, molt engrescadora. La gent va respondre molt, molt bé. Sabien que vindria gent. Allà, amb el teu company parlant l'any passat, em deia, com poses 35.000 persones a la fregata per fer un flash mob? El que va dir l'alcalde l'altre dia, qualsevol excusa és bona per convocar gent, no?
Està clar.
La idea era fer un flash mob, el rècord Guinness és molt complicat, aquí som 30.000, rècord eren 35.000. Vull dir, un any d'allà, molt optimista, em deia Manel, portem 5.000 persones més i ja ho fem. Deia, però és que és tan fàcil portar 5.000 persones més.
Era un repte important,
molt,
aquest.
Molt repte. Però van passar per la fregata, jo penso que més de 4.000 persones. Vam vendre... el dia 20 de juliol algo més de 3.000 gorres a la mateixa fregata, total 4.200 gorres en total, 1.200 per, a través de l'oficina de turisme i a través d'internet. A Fanoca ens va fer un comentari que ens va engrescar moltíssim, que va ser que ells porten sempre un stand amb el merchandising, porten polseretes, porten penjolls, moltes coses, perquè clar, tot suma, el recapte pels nens, tot suma. Diu que ho van exaurir tot. Diu, Manel, mai ens ha passat que no quedés res, ho hem vingut absolutament tot. Per tant, va haver una participació molt, molt alta. I una altra dada molt significativa per nosaltres és que l'any passat vam fer un sorteig, per 25 sortejos, perquè cada gorra van donar un tiquet i entraven nits d'hotel, vols amb avioneta, súpers, etc. Dels 25 premis que van tocar, només s'han reclamat 5. Això vol dir que la gent va comprar la gorra per solidaritat, no perquè va tocar alguna cosa, sinó al contrari. I això ens va agradar moltíssim, perquè, i això que vam fer, vam passar altres números, vam dir, bueno, parem ja, perquè és que si la gent no reclama, no estem obligant a... M'entens? Però només 5 premis reclamats, això ens va... encoratjar molt aquest any tornar altra vegada a fer-ho i ens va agradar molt, per suposat.
Mm-hmm. És a dir, estem pensant més en aquest punt de solidaritat sempre, que no pas en el que em pugui tocar, com comentes, sempre, en el cas d'un sorteig,
sempre,
d'un viatge, d'un sopar, del que sigui.
Fent el Sitges ho sabíem, perquè ja, fer-ho a casa sempre et dona un plus, no?
Era una aposta segura, en aquest cas, Manel? Quan el Manel es planteja de poder dur el posa't la gorra a Sitges, pensa, això funciona segur. O sempre hi ha aquell raconet.
Sempre tens aquell raconet, perquè dius, allà, coneixes Sitges, saps el que fem tot l'any, que no parem, per desgràcia fem moltes coses solidàries, sobretot pel tema de nens i d'adults també, amb el tema de càncer, saps que funciona bé, i a vegades penses, potser la gent ficar-li una altra cosa més, i posar una altra cosa més...
Potser... que estem inflant massa el globo,
sí, no? Sí, i tens por, però la veritat és que et dones compte de que no. L'altre dia, a la roda de premsa a l'Ajuntament, el Pep, el president de FAUNO, que ens comentava que estava, deia, estic molt orgullós d'aquest país perquè és un país molt solidari. I clar, ells ho viuen de primera mà, perquè tenen moltes, moltes ajudes, no d'estaments, que són, sembla que em va dir, el 18 o el 20, no arriba el 20% del cost anual, que el cost anual de mantindre la casa dels suclis, jo dic ara, són 600.000 euros anuals. Calculem el 18 o el 20% que reben d'estaments oficials,
de les institucions,
no arriba a 70.000 euros l'any. Tota la resta ve de la gent del carrer, vale? De gorres comprades, de gent que fa donacions, etc. Llavors, clar, és quan dius, fer-ho Sitges saps que funcionarà perquè la gent és solidària, però tens aquell punt de dir, tu deies, potser m'estim flanc massa el globo i potser un dia esclatar la gent, ja està bé. Doncs no, la gent va vindre, va comprar, podem dir que en massa. També hi havia un avantatge l'any passat, és que la gorra valia 2 euros, vale? I valia 2 euros per un motiu, perquè FANOC tenia un remanent de l'any 2008, si no m'equivoco, de 4.000 gorres al magatzem, i eren blaves.
D'acord.
Jo quan la vaig veure vaig dir, ui, això què és? Diu, han sobrat gorres blaves, dic, blaves, Sitges, dic,
tot casa,
ens quadra bé.
Sí.
Diu, això què feu? Diu, les hem pagades, estan aquí, i fem una cosa, si ens les doneu, posem la gorra blava a Sitges a 2 euros, recupereu l'import, que és un import important, i generareu per comprar les gorres del... I l'ha semblat molt bé, vam agotar totes les gorres, vam buidar el magatzem, i la recaptació va ser important. I important no econòmicament pel cost, perquè tenim els 6 euros, que és el preu normal de tota la vida de la gorra de FANOC, però sí que vam recuperar el cost i hem pogut fer les gorres d'aquest any, que és la que dissenya Custo, que és la que val 6 euros.
Una gorra molt, molt colorida.
Molt colorida.
Molt colorida.
Com és Custo.
Sí, sí.
A la gent li agrada moltíssim. La veritat que ja hem començat a vendre a l'oficina de turisme i la venda va molt bé.
Hi ha una previsió de vendes en aquest sentit, Manel? O és molt difícil?
És difícil perquè ja sabem que l'any passat la gent comprava gorres de 10 en 10, perquè 2 euros,
clar, vale?
Són 6. Si hem vendre 4.000, venem 2.000 i estem contents. Perquè de fet, si comptem 4.000 gorres a 2 euros i 2.000 gorres a 6 euros, més o menys farem la quantitat que volem aportar a FANOC, perquè hem de recordar que la gorra, el que recapta és íntegrament tot per a FANOC.
Per a FANOC.
Si no es descompta absolutament res per gastos d'organització. Per tant, quanta més gorra venem, que és el que dona els diners a FANOC, millor. I en aquest aspecte, perdona, que m'ha semblat el fil abans, el que deia el president, que és un poble un país molt solidari, i és cert, perquè la mostra està en Sitges, vull dir, mira que fem curses per temes d'aquests i la gent es va volcar, i a més, jo faig una comparació molt així, no? Jo quan veig que fan, sense menysprear a Telecinco, per exemple, però sí, és una cadena nacional, que fan una marató solidària, veus que recapten 500.000 euros, 600.000 euros, i dius, tot Espanya. Ho fa TV3, 11 milions d'euros, no? Et dones compte que ja som 45 milions de persones, som 7 milions de persones, és un país solidari, i encara que estem fotuts tots i avui la crisi
i això que diuen que els catalans som garrepes,
sí, a més vull dir que això demostra que no, que per temes solidaris la gent es volca al carrer, la gent ajuda i la gent és solidària, això és molt d'agrair. Això de que Sitges havia una aposta segura, no al 100%.
Mai és al 100%, és evident.
Però al 95% sabia que sí, que la gent respondria, no sabem quantes vendríem, no sabem quanta gent vindria, però que funcionaria segur que sí. La veritat és que és així.
Manel, quan un es planteja de fer un esdeveniment com el Posa't la Gorra, què es planteja? És a dir, què fem? És a dir, què podem oferir? Ho fem en forma d'espectacle, ho fem en forma d'esdeveniment esportiu? Es poden fer tantes coses, suposo.
Sí, el Posa la Gorra tradicional, diguéssim, l'estàndard a tota la vida, és el que es farà ara. Són uns tallers al carrer, on es fa Port Aventura, el Zoo, etc. Es fan uns tallers pels nens, fes unes actuacions i la gent ven la gorra. Això és el que es fa.
Aquest és l'estàndard.
Sí. Nosaltres l'any passat, quan vam parlar amb Afanoc i vam plantejar-li, escolta'm, us ho hem fet demà, perquè vam conèixer el que era la casa de Xucris, que no coneixíem, el que era Afanoc, vam visitar la casa, que sempre dic que hi ha un abans i després d'entrar i sortir de la casa, perquè quan estàs en aquesta casa canvia tot. És una casa molt gran, és una casa que està decorada molt de gust. Es va fer quan les empreses ajudaven, és a dir, que està decorada per decoradors, amoblada per Art Deco, si m'equivoco, i que ja va donar mobles de cuina, marques també van donar mobiliaris.
És a dir, maco de debò.
És molt maco. El que es busca en aquesta casa és que quan la gent que estigui dintre no hi recordi res a l'enfermetat del nen. ¿Vale? Hi ha 25 apartaments, cada dos individuals, cadascú decorat d'una forma diferent, amb el seu petit jardí. Clar, els que estan allà no estan per gust, però intenten que sigui una vida molt còmoda, que entre famílies puguin ajudar. Tenen ajuda de psicologia, tenen tallers de ioga, tenen molt ajut, molt. El que es busca és que el nen estigui el menys... que recordi el menys possible el que està patint. Que de fet els nens tenen la capacitat de patir-ho d'una forma diferent que els adults. Vale? Suposo que per la manca d'informació i la manca de certa consciència, no? Pues pateixen menys i ho passen molt més, però els adults no. I com sempre, la gent que va a la casa de la Xucris és gent que ve de fora de Barcelona, que tenen que deixar una vivenda, tenen que deixar moltes vegades la feina, es tenen que separar el marit i que treballa, la mare té que vindre aquí amb el nen. És una forma que estiguin més acollits, fent-se companyia. I a vegades, quan estàs amb més gent que pateix com tu, pots compartir i pots a vegades aliviar una miqueta aquest dolor i aquesta pressió, no? I ens comentes aquesta casa, veus tot el que fan i com és la casa, és el que es va convèncer que algú havia que fer, no? Clar, es van dir números, el que costa mantindre-ho, és una casa molt gran, calefacció, etc., personal, doncs dir, bueno, hem d'ajudar-les. I vam pensar, com podem fer-ho? Clar, fer un sopar fa molta gent, no?
Sí.
Vull dir, està bé, però vull dir, volíem fer alguna cosa molt més i més fent-ho Sitges. I se'ns va ocórrer el tema del flashmob. Per això l'any passat es deia Sitges es posa la gorra, vam canviar el nom, perquè volíem engrescar molt el poble, fer molt del poble aquest esdeveniment, i la veritat és que va funcionar bé, perquè la gent va fer molt seu aquest acte. El flashmob va ser una forma de fer algo divertit, algo que fa molt a Amèrica, fa molt a alguns països així, aquí no es fa gaire, però que ens va semblar, veient per internet vídeos i penjades a YouTube, ens va semblar una forma molt divertida, que tothom pot participar, gent gran, gent petita, que no calia ser un artista del ball, simplement vindre aquí, moure's
ganes braços, de passar-ho bé, en definitiva, sí.
I és el que va passar, va vindre gent de totes les edats. Hem vist el vídeo que vam fer, hi havia gent gran ballant i gent descoordinada, però és que és el de menys.
L'important
és que la gent va vindre amb la seva gorra posada, va comprar la gorra, va estar participant, s'ho va passar bé i després ens van felicitar. I això potser és el que més ens va encoratjar a tornar a fer-ho aquest any. Que deu ser aquesta,
més enllà de la quantitat econòmica, que és important, evidentment, perquè estem parlant d'una qüestió molt, molt solidària, el que queda és això, no? Una miqueta la sensació de les persones. No?
Clar, la finalitat és recaptar diners, no ens enganyem. Anem a buscar diners. Vale? Però d'una forma que la gent s'ho passi bé. És a dir, ens va semblar que potser aquest any sí que ho fem més tradicional, el que s'ha fet. Per això es diu, posa't la gorra, Sitges, vale? Però perquè s'ha fet oficial i ja, a més, hem arribat a un acord amb l'Ajuntament perquè cada any puguem fer una gorra i s'instauri a Sitges ja com una activitat més solidària, i es dirà sempre posa't la gorra a Sitges, no? Però si el primer any vam voler fer alguna cosa molt, molt diferent, no? I això que ens va arribar moltes propostes transgressores per anar fent coses encara més, i vam dir que parem aquí perquè és que si no, clar, vam acabar, tu deies abans, a les 11 de la nit quasi.
Ens desbordarem.
Clar, i teníem 3 horetes més per fer les coses. Intentar fer-les en 3 hores que van ser 4 hores i mitja.
És a dir, aquella experiència, aquella visita a la casa dels Xuclis, Manel, va colpir, diguem-ho així.
Sempre dic que la gent que no pugui anar, que entri a internet, a www.afanoc.org, o simplement posant la casa dels Xuclis,
sí.
Veuran la casa més per dintre, és una casa que és una passada. I per desgràcia existeix. Sempre dic, l'altre dia li deia a un de Fanoli, li deia, si pots donar un desig és que algun dia torni aquí i vegi un terreny desolat amb dos columpios, un monolito amb un cartell, que aquí un dia va haver una casa tal, 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 perquè vol erradicar, a més erradicat, o que els nens ja no tenen aquest tipus de malalties, no? Però mentre hagi d'existir, penso que és molt important ajudar-los, perquè a la presidenta ho deia l'altre dia amb l'alcalde, que si ells desapareixen per algun motiu, moltes famílies queden al carrer. No sé el número exacte de famílies, però crec que són més de 40-50 famílies anualment que estan en aquesta casa. Venen de fora de Barcelona, venen de fora de Catalunya i alguns inclús fora d'Espanya. Vull dir que no fa distincions, perquè els nens són nens, estan afectats i quan venen a un hospital de referència, com pot ser Vall d'Hebron o Sant Joan de Déu, algun pot tenir que estar.
És a dir, un surt d'allà i pensa, haig de fer alguna cosa.
Sí.
Haig de fer alguna cosa.
Sí. Jo sempre dic que quan, abans de fer això, jo moltes vegades veia les guardioles de Fanoc a moltes botigues i les veia allà, però vull dir, vas a les teves coses i no repares. I ho veies, però no...
No hi paraves atenció.
No, i és que és més, jo crec que ni llegia el cartell. Vull dir, no ho veus allà i ja està. Sempre ho dic, ara el tinc del nen, se'm va disparar, suposo, la sensibilitat, i sí que un dia estan comprant, vas dir, això què és? I és arrel d'aquell dia. Vas dir, hòstima, vaig a mirar què és això. Allà abans, bueno, doncs, vaig parlar amb els socis de l'empresa, em dic, podem fer alguna cosa? Em va dir, anem a fer alguna cosa. I quan tenim una petita àrea solidària, que fem altres coses, ho vam incorporar i ho vam portar endavant. I de fet, inclús estem plantejant de cara a l'any que ve muntar una fundació per poder nosaltres recaptar diners i poder, tant a Fanoc com a altres associacions que faci falta, poder ajudar-los amb altres activitats. No?
I clar, a Fanoc encantat de la vida.
Sí, clar, és que pensa que tota ajuda
és poca. És molt benvinguda.
Molt benvinguda. Mm-hmm. Van justets, fan molta feina. Molta.
Sí, sí.
Llavors, el dossier, el memoriam, està a internet, de tren penjat. Ja sou tota la gent que va, totes les costos que tenen, la quantitat de famílies que ajuden, és molt. I si no ho fareix, això van començar quatre famílies. Quatre pares que van patir els nens amb càncer, que és el pacient sempre ho comenta, que hi havia pares que dormien al cotxe, al pàrquing de l'hospital. Perquè, clar, deixaven la feina, venien a Barcelona durant un mes, dos mesos, tres mesos, quatre mesos, no podien pagar un pis de lloguer, no podien pagar un hotel i dormien al cotxe. I va ser llavors quan dir, això no és normal.
Quantes i quantes experiències, eh? I al darrere, eh?
Moltíssimes. Jo porto un any, ara farà dos anys amb ell si conec algunes, però...
Que no sabem, evidentment, que no coneixem,
no.
Si no és que ho hem patit directament a través d'algun familiar nostre o algun conegut molt, molt proper.
La gent que no es fa, no és conscient, quan li vas a vegades, mira, anem a fer això, ens vols ajudar i tal, ja ajuda altres coses,
sí.
Que et sembla bé, ¿vale? Però a vegades gent que me queda com que esto no va conmigo, sinó que va contigo, va amb tu perquè
avui no, però demà potser sí.
Això és igual, l'hem passat un vídeo del Sergi Arola que ens va ajudar, diu, el càncer no entén ni d'estatus socials ni econòmics ni d'edats.
Ni d'edats, és cert.
Vull dir, te pot agafar amb 80 anys, 90, te pot agafar amb 6 mesos. És algú que tenim que lluitar tots. I fins que això s'aconsegueixi erradicar, o almenys fer-ho crònic, o poder controlar, com, no sé, com passa amb la sida, doncs, bueno, doncs, es té que anar lluitant perquè es pateix i la gent que ho pateix es té que ajudar.
Aquella primera experiència de l'any passat va anar molt bé i, clar, mans i mànigues per fer una segona.
Sí, a més aquest any he tingut el handicap de que he tingut eleccions pel mig, per tant s'ha retrasat moltíssim tot.
Sí.
L'any passat començat el novembre a treballar, aquest any començat el mes de març, eleccions, clar, tot comporta un ajuntament, eleccions...
Clar, tot va endarrerit.
Reestructurar tot, sí, la gent es posa el seu puesto, tu anar treballant igualment durant aquest temps, fins que ja per fi bueno, pues, s'ha posat tot el seu puesto i ja tot, escolta'm, anem a posar-se amb aquest tema, i tothom s'ha posat molt ràpidament i la veritat és que molt bé, no? Però sí que hem anat una miqueta amb allò de dir amb l'ai al cor.
Penseu en fer, de cara a aquesta segona edició, em refereixo, Manel, penseu en fer quelcom semblant al que es va veure a la primera edició o vareu pensar, anem a fer-ho una mica diferent?
Es farà diferent, perquè el Fanoc ens va demanar si podia ser que no perdéssim l'essència del post de la gorra, el que et deia abans.
Vale.
Llavors vam dir, bueno, doncs aquest any farem activitats, a més de Flash Mob, omplirem amb gran tallers de pintar cares a nens, pintar gorres, pintar samarretes, coses d'aquestes, que ens participin, i farem actuacions musicals. Per què? Perquè amb els nens farem una horeta i mitja, dues horetes d'activitats, i després ja, clar, ja ens quedem amb la família, amb la música, vulgui ballar, passar-s'ho bé. El que sí vaig demanar, perquè malgrat que allà a l'acord està juntament a FANOC, que si em van demanar que jo em quedés com cara de la FANOC a Sitges, perquè va ser que vaig portar-lo. Jo dic, encantat de la vida, ajudar-los cada any, no tinc cap inconvenient, al contrari. Li vaig demanar que em deixessin posar cada any alguna cosa per part meva que m'agradaria fer, no? I aquest any li vaig dir, bueno, ho fem tot molt com vosaltres voleu, però vull fer alguna cosa diferent.
És a dir, aquí hi ha algun toc personal,
sí,
diguem-ho així.
Perquè conec Sitges, sí, més com és a entrenar la gent de Sitges, i sé com la gent de Sitges li pot engrescar i li pot encara animar més, no? Uh-huh. I vaig a demanar que em deixessin, no, que faríem un llançament de fanalets al vespre. Em sembla una bona...
una bona manera per acabar,
no? Tu deies abans que l'any passat vam acabar molt tard, me'n recordo que estava tocant el Legibó i tinc el vídeo amb la punta il·luminada, vam dir, espera't, aquesta hora tira uns fanalets amb la punta il·luminada i un petit castell de focs, pot quedar...
Pot ser un final molt mal, molt bonic, molt bonic.
I la gent està demanant, escolta, i quan estirem, on estirem, com es compren, com es fan? Ara ho explicarem tot, perquè la gent es fa una miqueta el lío entre la gorra i entre el fanalet, eh? Són coses diferents. Uh-huh. Llavors podem fer aquest final de festa, que és el que jo vull aportar, com idea, i perquè la gent pugui, d'alguna forma, pues, les famílies, pues, un fanalet i demanar un desig, allà ens serem tots, i que també estem pendents del Tomàs Molina, aquest aspecte de Malaia.
Sí, 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 clar. Del temps i
d'Aena.
I d'Aena, perquè abans es comentava el Manel. Clar, teòricament no s'ha d'anar cap permís, però no. S'ha d'anar en compte perquè, clar, cal tenir-ho tot bastant, bastant controlat en aquest sentit.
Jo he parlat amb un company que és controlador i m'ha dit que ell diu, no hi ha res que ho reguli, això.
Sí.
Hi ha un tema de sentit comú. Uh-huh. El que fem normalment és que si estàs a menys de 10... Si es vols tirar a la platja del Prat, diran, no, perquè la platja del Prat la portes al costat i ja pot afectar.
Pot afectar.
Sentit comú, no? Diuen 10 quilòmetres des de la pista d'aterratge fins on tu estiguis. Si ja està a 40 quilòmetres. A l'hora que volem tirar els fanalets, que seran 10:30, 10:45, a l'aterratge fan per la pista 02, que és la que entra pel mar. Per tant, l'avió que passa per sobre de Sitges va de trànsit, que va a molt més de... Pensava que va a 5.000 peus. Uh-huh. El fanalet puja a 300, 150 metres, que no arriba a 1.000 peus. Uh-huh. Per tant, no té cap problema. Però sí que hem demanat que Aena em digui per escrit, escolta, ho podeu fer.
Ho podeu fer, no hi ha cap mena de problema de cara a evitar, doncs...
Exactament.
Que no ha de passar res, evidentment, perquè és...
Em fa més por que l'aire vagi cap a terra i no estiguem pel tema riscos d'incendi, encara que els fanalets, ja t'ho explicaré, són fanalets molt segurs i tenen una durada determinada i són biodegradables tot això, però sí que allà ens hi poguessin anar cap als edificis. Però protocolàriament sí que volem demanar-ho perquè mil coses que hagin, que estiguem protegits en aquest aspecte.
Com anirà la qüestió dels fanalets, Manel?
Durant totes les actuacions, durant tot el dia la festa, els presentadors n'hi han donat instruccions. Mm-hmm. Vale? En cada fanalet donarem també un fulletó, i t'ho penjarem al Facebook, de com estaran que utilitzar, perquè hi ha gent que no ho té clar.
Fanalets que trobaran allà a la fregata mateix?
Es poden comprar a través de la web, sí, de www.sitgesposalagorra.com, a través d'internet, es poden comprar fanalets o apadrinar. La diferència quina és? Hi ha molta gent que és de fora de Barcelona, que no podrà vindre. Jo vull ajudar-vos. Pues apadrino un fanalet, que val 2 euros, i el dia del llançament, uh-huh, la gent que no el compri, o els que puguem, que compri la gorra, li regalarem un fanalet. Uh-huh. Vale? Hi ha altra gent que el compra addicionalment a la gorra. Comprem la gorra a la família i un fanalet pels 3 o 4.
És a dir, els que comprem la gorra tindrem el fanalet addicional o són dues coses?
Hem intentat poder regalar un fanalet amb cada gorra.
Val.
El que passa econòmicament és complicat perquè, clar, quan fan les compres? Uh-huh. Sempre s'han vendut 4.000 gorres, són 4.000 fanals, és un cost, com que nosaltres, tot el que es recapta va íntegrament, no descomptem res, per tant, no descomptem res també, s'ha de pagar, doncs, alguns artistes que venen, s'ha de pagar lloguers de coses, clar, uh-huh, hi ha un cost.
Tot suma.
Llavors el que intentem és que la gent compri, doncs, un fanal per família, no cal un per persona, i que més o menys, doncs, qui compra 2-3 gorretes tingui, compri el seu fanalet. Estem intentant que almenys un número per part nostra, en aquest cas, sí que comprarem un número també de fanalets que regalarem. D'acord? Hi ha alguna empresa també s'està volcant ajudant-se a padrinar els fanalets, però no arribarem a la quantitat de gorra fanal. Uh-huh. Per tant,
és a dir, una cosa serà la gorra i l'altra el fanalet, sí, per tant aquí seran dos preus diferents, entenc, la gorra, com ens deies, 6 euros
que és el que recapta realment pels nens,
i els fanalets a 2,
sí, que és el cost dels fanals. Uh-huh. Jo sé que hi ha gent que diu, el xino van a 90 cèntims, sí, però és que aquest fanal no és xino,
no estem parlant de comprar fanalet i punt, sinó que evidentment té un sentit.
Exactament, és un fanal que és molt segur. Nosaltres hem comprat un fanal que no gotegi la metxa, perquè no es cremi ningú, que si toquen entre ells no s'incendi el paper, és paper d'oros que és tot inòfoc, no es crema, no porta cap part que sigui metàl·lica. És un fanal que la flama dura uns, no arriba a 10 minuts, per tant, quan s'apaga la flama, perquè el globus puja per escalfament de l'aire que té al seu interior. Quan s'escalfa la flama, el globus comença a baixar a poc, quan arriba a terra està fred, és biodegradable, en 6 mesos desapareix, si plou s'ha de desintegrar i si no desapareix en 6 mesos, per tant és molt ecològic i sobretot és molt segur. El que busquem és això, no comprar un fanal barato que vagi volant, que comenci a gotejar, que es cremi la gent de baix, això seria un
desastre.
Per això és més car, sí, però també prima molt la seguretat. També que la gent el tiri amb seny, amb les instruccions que doni els presentadors des de l'escenari, s'assenyarà com es té que desplegar, com es té que encendre, en fi, no es tracta d'expulsar-lo,
encendre
un encenedor i tirar-lo a l'aire,
no?
Es té que fer ben fet, però serà segur.
Tot plegat començarà pels vols de les 6, Manel?
Oficialment comença a les 7, els tallers començaran a les 6 i mitja de la tarda, el muntatge començarà a les 4, perquè estic fent proves de so a tots els artistes d'això, però oficialment començarem 6 i mitja, 7 menys 4 de la
tarda. I abans ens deia el Manel que això a vegades no hi pensem, no? El que hi ha entre artista i artista, clar, hi ha un temps, hi ha un temps de monta i desmonta.
Clar, cadascú porta els seus cadascú instruments.
Cadascú porta el seu material. I aquí hem de comptar també amb aquest temps, amb aquest minutatge, que de vegades un no té massa calculat, però que hi és.
Clar, perquè és que calculem que són 10 minuts entre un i altre, però sempre es pot allargar perquè no sé, un bafle que s'ha desconnectat, del so que no funciona, ho tinc que connectar-ho.
Aquells imprevistos i aquelles cosetes que sempre acaben sorgint.
Sabem que tenim 3 quarts d'hora de retard per temes que poden sorgir.
Per jugar. Perfecte, doncs. Quarts de 7 començaran les actuacions, si tot va bé, Manel, amb Swing Garraf.
És un conjunt d'última hora que s'ha afegit, voluntàriament s'ha oferit a concursar, o sigui, participar. Ballen swing, és un grup molt maco que a més fa molt bon rotllo i posa molta marxeta, i és el que obrirà, diguéssim, el primer esdeveniment o la primera actuació musical.
Un esdeveniment que presentaran l'Anna Marratxina i en Daphnis Balduf.
Sí.
En una primera part, l'Anna.
Si és que tenen compromisos professionals
com a actriu sitgetana, evidentment, doncs tampoc podia faltar la cita.
Ella té que marxar cap a les 8, llavors el Daphnis
ve
de teatre.
Perfecte.
Llavors a un moment que estan junts, però fan el relleu, perquè l'Anna se'n va a treballar, el Daphnis ve de treballar,
vull dir, està, com veuen, tot pensat i calculat, pensat. Doncs començarà l'Anna, coincidiran en un moment l'Anna i el Daphnis i acabarà doncs el Daphnis.
Segurament serà quan es faci el manifest, que és el moment més central, l'eix central de la festa, i després ja continuarà el Daphnis.
Perfecte. Swing Garraf, la primera actuació, la benvinguda a càrrec de l'Anna Barratxina, de l'actriu sitgetana, després l'actuació del grup de rock David Carrusel.
Ja, s'emprenyava a mi el David perquè no és David Carrusel.
Jo llegeixo el que diu el programa. Si hi ha alguna petita variació, el Manel està aquí per fer tots els matisos que calguin.
És el David que participa, el David al Carrusel,
sí,
vale? D'aquí de Sitges, de Carnaval. O sigui que el seu grup es diu espera, que trobo molt curiós. Espera't, perquè m'ha enviat el dia per m'ho envia pel WhatsApp, no sabia que se llamava Tucurú.
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 No sabia que era un Tucurú.
Ah.
Aquest era el nom del grup.
Del grup.
A capaç que suposo que el que li vaig passar jo tot el d'allò va dir David Carrusel.
David Carrusel, i aquí ho matem.
I ho deixem aquí.
Doncs,
si el David que em perdoni, però...
És el David que forma part del Carrusel, però
el
grup és Tucurú. Després també la gent dels Va com Va, que són un dels participants de l'Oh Happy Day de TV3.
Que participen també molt amb Afanoc. Van estar a PortAventura aquest any, i quan es van assabentar que ho fem a Sitges es van brindar també per... Volem estar i ben encantats de la vida.
Perfecte, tot suma. La lectura del manifest de la FANOC, se sap qui el llegirà, Manel?
Un noi, l'any passat va ser la Míriam, una nena que va estar, que va estar a la casa. Aquest any, no sé si és un nen o una nena.
Val.
Ho han de poder, però que si estan aquí per dates, els nens que vulguin vindrà a fer-ho. Un nen o una nena. Encara no tinc les dades, no sé encara.
Molt bé, doncs hi haurà també la lectura aquesta del manifest de FANOC. L'actuació del grup Justo y los Pecadores, que coneixem també prou bé aquí a Sitges, i la participació també d'Alejandro Abad, que va ser un dels grans animadors l'any passat.
Sí, sí, a més va tenir molt d'èxit, i a més amb la cançó Aquesta hora més que nunca, que ens va seguir, que és una cançó que l'hem fet i que sembla aquesta bandera de banda sonora de Sitges.
Com un himne, no? Més
sí,
o menys.
La veritat és que sí, la gent li va agradar moltíssim, és una cançó molt maca, uh-huh. A més que parla de la gent que pateix aquesta malaltia, de la gent que els ajuda, de la gent que els cura.
I... És a dir, que hi ha missatge, evidentment.
Sí, 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 és una cançó contundent. Uh-huh. Ara ja se'ns ha passat una miqueta, però l'any passat els de l'organització, cada vegada que la posàvem, la grimilla per abajo, perquè uh-huh. és una cançó que arribava molt, no? I la veritat és que li vam dir que som molt amics, dic Alejandro, dic cuenta conmigo. I va tocar agenda i el dia 19 estarà amb nosaltres.
Clar, aquí hem de casar una miqueta les agendes, Manel? De vegades tan complicat, de l'artista, l'agenda, podré, no podré...
Si és que algú
molts
que...
Sí, podré, però haurà de ser a tal hora perquè després has de marxar. És complicat, a vegades, casar
no,
una miqueta.
No, i molts que li s'han dit molt coneguts, que s'han preguntat, m'han dit, jo vinc, però clar, si em surt un bolo...
Clar, no previst inicialment, sí, sí.
Pues clar, pues allà ens tenen que anar sort segur, uh-huh. i els que han vingut, sí, per exemple l'any passat van haver tres batucades, van vindre els Itutus, van vindre Marcatú i Elegibó, uh-huh. estan tots de gira, per sort li sortim molta feina, i Elegibó està pel nord treballant amb contractes i, uh-huh. i amb, és feina, evidentment,
sí, que estan enfeinats, evidentment,
t'agosta sí. el tema, si surt feina, surt feina, no? I estan tots fora, aquest any no podem comptar amb ells, i hem tingut aquesta reestructura que ens feia molta gràcia tindre la batucada, perquè l'any passat va anar molt, molt bé, la gent l'engresca moltíssim, Elegibó va tancar amb una marxa increïble, però aquest any estan contactats. Uh-huh. Per tant,
i no podrà ser. No podrà ser. No podrem tenir cap batucada. I acabarà tot plegat, com dèiem ara fa uns moments amb el Manel, amb aquesta llançada, amb aquests fanalets que aniran cap amunt.
El Bat ja farà el primer llançament.
Sí, el simbòlic, diguem-ho així. Sí,
simbòlic, serà el responsable del llançament. Llavors, no, tenim instruccions, anem tots a la platja de Fragata, fa sempre des de la platja, i farem el llançament. Aquí sí que havia un plan B, vam pensar un plan B, que era perquè si feia molt aire o l'aire girava malament, que anés cap als edificis no poguessin tirar-ho, vam pensar allà si podríem fer de llançar a l'aigua uns fanalets il·luminats,
vale.
Que també són japonesos, tailandesos. Uh-huh. Però el que ens ven aquest material ens va dir que el mar és complicat perquè si ve aquest oleatge es mullen, s'enfonsen. Llavors em va dir la gràcia.
Sí.
I vam dir, pues mira, fem una cosa, si es pot tirar els fanalets es tiren, i en cas de que fes molt d'aire o de que no es poguessin tirar, pues ja miraríem de fer-ho un altre dia, és més fàcil de poder coordinar-ho, no?
Molt bé.
O que la gent el tiri quan vingui de gust, una mica faci bon temps, se'n va l'espigó, el tira...
Quan les condicions, diguéssim, sí. fossin les més adequades, les més adients. I amb això acabarem aquesta segona edició del Posa't la gorra. Clar, parlem de la gorra de Custo, 6 euros, on la podem trobar, Manel?
Es pot trobar actualment ja a l'oficina de turisme, a l'estació...
A la plaça de l'estació.
A l'estació. Es poden comprar a través de la web de Fanoc, però més fàcil és comprar a l'estació o bé el dia 19
hi haurà un estant, suposo,
estant de Fanoc,
on podran adquirir la gorra.
Tindrem tot tipus de
material,
i també estarà la gorra, i també vendrem fanalets el dia 19.
10 minuts gairebé i les 12. Manel Richard, l'impulsor una miqueta del Posa't la gorra aquí a Sitges. La cita serà, com saben, aquest proper diumenge a la Fragata, a partir de les 6, quarts de 7, una miqueta, amb aquests tallers per als més petits, i després ja serà un non-stop.
Fins a les 11, pràcticament.
Fins pràcticament les 11 de la nit, amb aquest llançament de fanalets cap al cel de Sitges. N'hem parlat amb el Manel Richard. Manel, no sé si ens hem deixat alguna cosa, alguna recomanació, alguna...
Important, que vinguin tots amb la gorra.
Ah, això mateix.
Amb el fanalet.
Element imprescindible,
Amb un encenedor.
Amb un encenedor.
També. Per què?
Millor que llumins, perquè clar, el llumí sempre fa de més mal gestionar. Per
I si és d'aquests de cuina, són allargats, més fàcil.
Més fàcil, sí.
Encara, suposo que els xinesos posaran bojos quan anem encenedors al 19. Llavors, res, que vinguin el dia 19, que vinguin a passar-s'ho molt bé. Intentarem fer-ho, com sempre, amb molt de carinyo.
I quanta més gent millor, evidentment.
I quanta més gent millor. Faran menys caloreta, s'estarà millor, no plourà, no portin paraigües, però que vinga molta ganes, molta il·lusió, com l'hem passat, i per nosaltres això és fonamental.
És fonamental. Manel, moltíssimes gràcies per venir i explicar tots els detalls d'aquesta segona edició del Posa't la gorra, i que vagi molt bé de tot cor.
Moltíssimes gràcies.